Termina la llei és molt gran i molt gran i l'he presentat fins al proper hora. Però em sembla que per l'audiència també serà un honor i un plaer poder-lo sentir, ja que, malauradament, tampoc hem tingut l'oportunitat de tenir contactes amb tots vosaltres, potser la majoria serà la primera vegada que el veieu i que el sentiu. Però certament el professor Ferreter és el filòsof català de major projecció internacional i de major prestigi en l'actualitat. Això em sembla que no hi ha cap dubte. I aquest fet doncs, ens ha de satisfer a tots, perquè ja que la nostra filosofia catalana és realment per voluntat una filosofia una mica dèbil, que almenys tinguem el realment qualificat i reconegut. Que amb el professor Ferreter puguem tenir en el futur contactes més interessants que no hem pogut tenir en el passat. Moltíssimes gràcies per ser vosaltres.
Realment, per mi, no sé què té amb el professor Terri Carles. És a dir, no sé si està per una banda, li estic molt agraït per haver estudiat aquests impostos, donar-me sobretot l'oportunitat de parlar aquí una estona amb vosaltres. Això és clar, en públic, té diverses interpretacions. Hi havia un professor Sevillà que deia, respecte a l'ensenyament, respecte a les conferències, quan li preguntaven, deia que ell era parlant públic. Es referia a la seva ensenyança universitària i deia, que li agradava molt. Hi havia un inconvenient que és, com ell deia, és la cocina hora de classe. En canvi, hi ha altres persones que tenen una opinió diferent, són aquelles a les quals jo m'adhereixo, que són les persones que diuen els conferenciants, els professors, ells ho havien de pagar per parlar. Perquè aquí tot el món, llevat d'un públic i llevat sobretot d'una universitat, es pot parlar durant una estona sense ser interromput. Naturalment això no ho acceptarà ningú, ni menys que ningú els professors, que en lloc de pagar ells, són pagats. Estic molt content, doncs, que el professor Terri Carles ens doni l'oportunitat de parlar-se. Per altra banda, a la conferència que ell va donar ahir, en aquesta mateixa aula o saló, i alguna, i suposo que la majoria de vosaltres, si no tots, van assistir, va dir exactament tot el que havia dit sobre Wittgenstein. I ho ha dit tan bé i d'una forma tan rodona que a mi gairebé no em queda absolutament res més a afegir. No us puc enviar a vostès a escoltar la conferència que va donar ahir el professor Terri Carles, perquè era ahir i encara no s'ha trobat el procediment d'anar cap al passat. Però sí. Si hagués trobat aquest procediment, el que faria immediatament és enviar-los a tots vostès ahir perquè sentin el doctor Terri Carles, el Terri Carles. Suposo que n'hi trobaran el nom, però el Torre, el Torri, és Terri Carles. No m'estranya que, davant d'aquest nom, sigui conegut entre els seus col·legues pel professor Terri, que és molt més curt i molt més antic que Terri Carles. Bé, de manera que no sé què fer, per una banda li he d'agrair, per altra banda, evidentment m'ha estragat una mica l'erra sobre els peus, perquè ell va dir ja tot el que calia dir sobre aquest assumpte. Afortunadament em va deixar una petita escletxa, una petita, molt petita, però intentaré sortir-ne. L'escletxa que em va deixar és que, en realitat, jo no tinc que parlar estrictament, com ell va fer-ho, i molt bé, sobre Wittgenstein, sinó sobre la relació entre Wittgenstein i la filosofia contemporània, per la qual entenc generalment la filosofia del segle XX, des de l'any 1901 aproximadament fins a la data. Això em donarà l'oportunitat, per tant, de no tenir que parlar directament, sinó més aviat indirectament, de la inserció de Wittgenstein en aquesta filosofia. Faré dues coses. La primera és, faré una classificació general i una mica arbitrària de filòsofs a través de la història de la filosofia. I intentaré veure a on cabria Wittgenstein dins d'aquesta classificació. Per exemple, suposem que els filòsofs es divideixen respecte a la seva ideologia o respecte al contingut de la seva filosofia en empiristes i racionalistes. Evidentment, és molt difícil col·locar Wittgenstein en cap d'aquests dos. En primer lloc, la classificació entre racionalistes i empiristes és una classificació tradicional, una mica passada, que s'adapta a filòsofs del passat, però que s'adapta molt difícilment a filòsofs del present. El tipus de classificació que jo més aviat tinc en ment per insertar o tractar d'insertar Wittgenstein dins d'aquesta classificació no és respecte al contingut de la filosofia, sinó respecte a la forma d'expressar la filosofia. Veus així alguns exemples. Hi ha filòsofs que són continus en el curs de la seva existència. Canvien. Tothom canvia, suposo, afortunadament. I canvien, però d'una manera gradual. És a dir, el començament del seu pensament i el final del seu pensament estan distanciats, però hi ha etapes entre mitges que poden explicar per què aquest canvi ha tingut lloc. Altres filòsofs, en canvi, tenen canvis bruscs, generalment un, però poden tenir més d'un. Bé, si ens preguntem, per exemple, respecte a Wittgenstein, a quina categoria pertany, evidentment pertany a la segona categoria. El professor Terry Cabres, havia dit ben bé que hi ha dos Wittgensteins, almenys oficialment n'hi ha dos, el primer i el segon. El Wittgenstein jove i el Wittgenstein més madur. El Wittgenstein jove és l'autor del famós Tractatus Logico-Filosòficus, Tractat Logico-Filosòfic, i el Wittgenstein madur, que és autor de moltes altres obres. De fet, no és autor perquè no les va escriure com a llibres, sinó que es van després anotar les seves reflexions. Però el llibre més principal d'aquesta segona etapa és les investigacions filosòfiques. És a dir, en aquest cas, Wittgenstein pertany ben clarament a un grup de pensadors que tenen un canvi brusc, en cert moment, en el desenvolupament de la seva filosofia. És possible que si nosaltres mirem a la història de la filosofia, trobem també pensadors que tenen cert canvi brusc. Mira, anem a l'antiguitat, pensem en Aristòtil. Aristòtil va passar d'una mena de platonisme fins a una espècie d'empirisme al final de la seva vida. Però si jo llegeix les obres d'Aristòtil, veurà que encara que el canvi sigui molt, molt considerable, és un canvi bastant continu. És a dir, Aristòtil no es va desdir del que havia dit abans. El que hagi després s'insertava més o menys harmoniosament amb el que havia dit abans. De manera que Aristòtil per tant més aviat a l'espècie dels pensadors continus, que el desenvolupament del seu pensament pot ser de vegades molt considerable, però no és mai, diguem, brusc. En realitat, la major part dels pensadors a la història de la filosofia són pensadors d'aquesta manera, pensadors com Aristòtil, o pensadors com Sant Tomàs d'Aquino. Encara Sant Tomàs d'Aquino és un exemple més contundent del pensament continu, del pensament que no fa un canvi brusc. Es poden trobar, per exemple, canvis abans que Sant Tomàs conegués l'obra de Maimònides, després de conèixer l'obra de Maimònides, abans de conèixer l'obra de Garrois, després de conèixer l'obra de Garrois. Però, en fet, si ho mirem nosaltres una mica des de lluny, podem arribar a la conclusió que els canvis no són realment bruscs o, podríem dir, fins i tot revolucionaris. Bé, és Wittgenstein l'únic pensador en el qual observem un canvi tan brusc en el seu pensament o en la seva ideologia filosòfica o fins i tot en la seva manera de presentar el pensament? No, n'hi ha d'altres. Per exemple, en certa manera, Kant és un d'ells. hi ha un salt de la crítica de la raó pura a la crítica de la raó pràctica, un salt molt més important del que sembla a primera vista. Bé, de fet, acabem aquí aquesta petita classificació: pensadors continus, pensadors que van desenvolupant-se i pensadors bruscs en cert moment de la seva vida, i direm que si volien classificar Wittgenstein, el podríem classificar dins d'aquesta segona categoria. És un pensador que canvia radicalment, i per això es parla del primer i del segon Wittgenstein, i no es parla, per exemple, del primer Descartes i del segon Descartes, del primer Leibniz, del segon Leibniz, del primer Aristòtil, del segon Aristòtil, i tot tenim en compte que hi havia canvis molt notables. Bé, quines altres maneres de pensar podríem nosaltres imaginar per tal de poder classificar de moment aquest pensador? Se m'ocorren diverses, però en confinarem una, perquè de totes maneres el temps és sempre limitat. Una d'elles seria: hi ha pensadors ordinaris i pensadors lapidaris. Els pensadors ordinaris, no vull dir que siguin ordinaris, no dic ordinari, que la paraula ordinari, sinó més aviat en el sentit que són pensadors que es reconeixen com com escrivint una obra més o menys sistemàtica, de vegades més, de vegades menys sistemàtica, però en els quals no es troben en el curs de la seva obra certes maneres d'expressar-se que són com cosa escrita damunt d'una làpida. Evidentment, en tots els pensadors que tenen alguna importància a l'història del pensament, hi ha algunes frases lapidàries. Però aquestes frases lapidàries són poques i, a més, tampoc tenen una importància molt considerable en el seu pensament. Pensem en un exemple. Un exemple és la famosa frase de Kant, quan va dir, o va escriure més aviat, que hi havia dues coses que omplien, l'omplien d'emoció, i l'omplien d'un sentiment de com sublimitat. Una d'elles era la visió del cel estrellat damunt d'ell, i l'altra era la llei moral dins del ser humà. Bé, això és una cosa lapidària, una cosa que pot escriure i que fins i tot es podria usar per una pedra al cementeri. Kant, tal data, 1724, 1804, i aleshores Kant és el que va dir aquesta frase. Però aquesta frase és una de les frases de la seva filosofia i no realment, encara que no l'hagués dit, no tenia gaire importància. De manera que encara que hi hagi, encara que tots els pensadors, que tots els filòsofs diguin certes frases lapidàries, el seu pensament no està fet lapidàriament. En canvi, des del començament de l'obra de Wittgenstein, trobem que cada una d'aquestes frases sembla com escrita sobre pedra. Donaré dos exemples, els quals es va referir justament ahir el professor Terry Cabres. Un exemple és la primera frase del Tractatus: el món és tot allò. I ara recordo que ahir, potser ho vaig sentir malament, però suposo que no, el professor Terry Cabres va fer aquesta frase en català de la manera següent: el món és tot allò que s'escau. I em va semblar admirable, perquè moltes vegades la frase en alemany és Die Welt ist alles, was der Fall ist. És a dir, és tot allò que és el cas, però dir tot allò que és el cas és una manera molt poc realment interessant de dir. En canvi, de dir que el món és tot allò que s'escau, fins i tot té un aire poètic. Bé, les frases lapidàries generalment tenen un aire poètic, i aquesta és una d'elles. Ara bé, gairebé tot el Tractatus està fet, diríem, lapidàriament. Està fet com una construcció d'una pedra damunt de l'altra, sobre cada una de les quals hi ha una mena de frase que és com una làpida. La darrera frase del Tractatus és també del mateix caràcter, allò del qual no es pot dir res més del callar-ho, que es pot interpretar de dues maneres: o com una gran trivialitat, o com una gran profunditat. Però la diferència entre la trivialitat i la profunditat és molt difícil d'establir, com la diferència entre l'imbècil i el geni. És a dir, diferències que són molt considerables, que són extremes, són molt difícils d'establir. Bé, en el cas de Wittgenstein és interessant de notar que, malgrat el canvi brusc del seu pensament, del primer al segon, dels quals el professor Ferri Cabra el que va informar ahir, i ara estic suposant que la major part de les persones que són aquí eren aquí també ahir en la conferència del professor. És interessant comprovar que en el cas de Wittgenstein, tant el primer com el segon és lapidari. Tinc aquí un exemple d'una frase o d'una sèrie de frases lapidàries en aquest sentit del segon Wittgenstein. Per exemple, les següents. Un problema filosòfic té la forma, no sé com sortir-ne. Es fa això per dir-ho d'altres maneres, amb alemany, ich kenne mich nicht aus. No sé per on anar, no sé per on girar-me, no sé què fer. Aquesta és la forma del problema filosòfic, a diferència del problema científic. És probable que el problema científic sigui molt difícil, però el científic sap què fer, perquè sap com procedir, des del punt de vista lògic i des del punt de vista experimental, perquè si no sap, més val que se'n vagi a casa i que no segueixi treballant. En canvi, el caràcter del pensament filosòfic és aquest. No sé què, per on girar, no sé cap on anar, si amunt o avall, a dreta o a esquerra. Bé, això és evidentment una frase lapidària. Una altra és aquesta, i aquí acabo aquesta primera part, diguem, de la meva presentació. La filosofia no ha d'interferir amb l'ús efectiu del llenguatge, només pot descriure-ho, perquè no pot fonamentar-lo. I aquí hi ha una frase que naturalment és o bé admirable o criticable, segons com s'hi interpreti. Deixa tot tal com és. Ara, deixar tot tal com és potser pot semblar políticament suspecte. Suposem que vivim en un règim totalitari i que ens digui deixi tot tal com és. I la filosofia no pot fer res més que deixar les coses tal com estan. Evidentment, això és un suport considerable al règim en aquest cas. I de fet, això va passar. És curiós que aquí, en aquest país, quan va començar-se a conèixer Wittgenstein, grups marxistes van arguir que Wittgenstein era un filòsof burgès, cosa que evidentment era com gairebé tots els filòsofs, potser tots ells. Perquè què vol dir això? Pot dir mantenir l'estatus quo, però de fet, Wittgenstein no volia dir exactament això, volia dir alguna altra cosa més complicada, de manera que deixem-ho fora de moment. El que passa és que de totes maneres és una frase lapidària, és una frase que no demostra per ella mateixa res, que se sosté sobre ella mateixa. Bé, acabo aquí aquesta presentació molt breu de la forma de pensar o classificar aquest pensador, que insisteixo en què faig això perquè el professor Ferri Cabra no m'ha deixat cap més manera de moure. Ell va dir-ho tot i per conseqüent ara em queda de dir certes coses que ell no va dir. I el que ell no va dir, perquè no va tenir temps, perquè si no, estic segur que ho hauria dit i molt millor que jo, el que no va dir va ser la inserció de Wittgenstein dins el pensament contemporani. Bé, per fer això, ara inventaré una persona a la qual no donaré nom i suposaré que és un gironí o un barceloní, és igual, suposo, des d'aquest punt de vista, nascut aproximadament cap a finals del segle passat, interessat en el desenvolupament filosòfic. Suposo que era una persona que no tenia que treballar per viure, perquè si no, no s'havia interessat exclusivament en el desenvolupament filosòfic. Ara bé, estic suposant ara que aquesta persona escriu unes memòries i en el curs d'aquestes memòries diu les seves experiències respecte a quines coses estan passant en filosofia en aquell moment. Estic suposant ara que aquest gironí a Barcelona des d'aquest moment serà filosòfic, pel programa filosòfic, i s'interessa, diguem, des d'aquí, des de Girona, perquè hi ha llibres francesos i alemanys, etc. I aleshores s'adona de la següent circumstància. Si es pregunta quina és la posició, la tendència filosòfica dominant en aquest moment, aproximadament l'any 1901, i això fins a l'any 1914 o 15, és a dir, fins al començament de la Primera Guerra Mundial, la resposta per ell serà òbvia i pels historiadors de la filosofia ho ha estat també en gran manera. És el neokantisme. El neokantisme, la renovació de Kant, va ser la tendència dominant en aquella època. En tenim aquí un exemple ben clar en aquest país, Ortega y Gasset, quan va voler estudiar filosofia fora, primer se'n va a Alemanya, per començar, després se'n va a Marburg, i a Marburg es diera Fernand Cohen, més altres com Paul Natter, i tots ells eren meus enviats, els filòsofs més importants, almenys que va perquè sentia parlar gironí. Eren gent com Fernand Cohen, Paul Natter, després Ernst Cassirer, i tots ells eren meus enviats. Molt bé. Què passa amb això? No passa res, era així. No, ara no és el moment de dir en què consisteix el neocantisme, cosa que seria interessant, però aquí no podem entrar en aquests detalls. Només diré això, que el neocantisme era una tendència de restablir, diguem, l'autoritat filosòfica enfront del creixent avanç de les ciències, que s'anaven menjant, i s'han estat menjant durant 300 anys, el camp que era propi de la filosofia. Un fenomen que és molt important, potser el fenomen més important de tota l'època moderna, és el desenvolupament de les ciències. Perquè des del segle XVI, el XVII, XVIII i fins al XIX, les ciències van començar a acotar terrenys que havien estat el domini filosòfic. El neocantisme va ser un intent no de parar els fets de les ciències, perquè justament el neocantisme estava molt interessat en les ciències, especialment en la física. Però el que passava és que justament s'enfrontava a la física tractant de buscar els fonaments de la física, l'estructura lògica, les teories físiques, etc. Llavors el Girona en qüestió, diu, sí, del 1901 al 1914, aquest era el moviment dominant. S'entén aquí el moviment dominant en el món occidental. No sabem el que passava a Botswana o a Zàmbia, que no existia, per començar. I també és molt improbable que això passés a la Xina o a la Índia, que això passés a la Xina o a la Índia, o a Sumatra, o a Java, etc. No? De manera que seguiré aquest corrent, que de vegades és deplorable de confinar el nostre món a l'Occident, però des del punt de vista filosòfic, des del punt de vista del gironí, no tenia més remei que tenir-se el que ell deia. I el que ell va veure és això. El neocantisme és el corrent dominant fins a l'any aproximadament el 1914. Què passava després del 1914? Des del 1914 al 1918 no hi havia corrent dominant perquè tots els europeus estaven entusiasmats a parlar uns amb els altres i la filosofia no hi entrava gaire en això. Quins són els corrents dominants del 14 al 18? Bé, doncs els que persisteixen a les universitats, alemanyes, franceses, italianes, etc. Però realment no hi havia cap canvi fonamental. Ara, des de l'any 1918, aquest juny anotava el diari, ara comença a haver-hi un corrent dominant diferent i de vegades oposat al neocantisme, que és la fenomenologia. Comença, no diem la fenomenologia, no comença, perquè la fenomenologia va començar justament a l'any 1898, 1899, 1901, sobretot, que va ser l'època en què Husserl va publicar les investigacions lògiques, però és el moment en què aquest corrent es va estendre més, va començar a estendre. De manera que la gent que preguntava aleshores quin és el corrent dominant és la fenomenologia. Bé, els estudiants de història d'això, però és una història massa llarga, de manera que li faré alguns apunts. La fenomenologia va ser un moviment que va donar origen a certs tipus de pensament, com el de Max Scheler, fixi's que és plantat fins ara en noms alemanys, però això és important, perquè la filosofia està o s'ha fet durant molts anys, especialment al segle XIX i al segle XIX, a base de nacionalitats, és a dir, confinada a certes nacionalitats. Era condició sociològica i política, que de vegades no s'hi compta, però que és més important de vegades que moltes altres. Bé, en els anys 20 es va desenvolupar un moviment fenomenològic que va anar a parar a un dels dos filòsofs avui dia encara més influents. I avui dia es pregunta quins són els dos filòsofs més influents o els quals es parla més. Hi ha dos noms, un és Wittgenstein i l'altre és Heidegger. Bé, Heidegger va publicar la seva famosa obra Ésser i Temps l'any 1927 i això va despertar tot un corrent que va anar a parar a l'existencialisme. Això es va barrejar una mica amb la Segona Guerra Mundial, però després de la Segona Guerra Mundial, el gironí en qüestió anotava molt precisament que el corrent del qual es parla el corrent del, que s'estén sempre a tot arreu com una taca d'oli és l'existencialisme i especialment l'existencialisme de Sartre. Bé, tenim aleshores neoplatonisme, fenomenologia, Heidegger, existencialisme, i després d'això, almenys al continent, es veuen corrents tals com l'estructuralisme i el post, i ara recentment hi ha el postestructuralisme, el desconstruccionisme, el postdesconstruccionisme, etc. etc. Perquè quan estava el desconstruccionisme jo sempre dic, escolti, però això ha passat de moda ja. Ara estem ja en el postdesconstruccionisme, i potser en algun altre corrent. Bé, aquest gironí, hi ha una persona molt vella, ha fet totes aquestes notes, però no dic una cosa important, o si ho he dit, és unes pàgines més enllà. Ha dit, aquest gironí, l'any 1941 o 40, se'n va anar de Girona, i es va establir en un altre indret, i en Toulouse. Bé, i que això era essencial pel gironí en qüestió, perquè des de l'any 1939 o 40 fins a l'any 1945 una persona de Girona no sabia el que passava al món, i no es podia enterar dels corrents filosòfics i dels quals se volen altres corrents. De manera que, com que aquest gironí es veu que tenia diners suficients per viure només amb aquesta intenció de saber quins són els corrents filosòfics dominants, ho podia fer sense dificultat, se'n va a Toulouse. I des de Toulouse va anar seguint el moviment filosòfic. I el moviment filosòfic que havia estat seguint a Toulouse des d'aquesta època, des de l'any 1939 o 40 fins a l'any 1955, en què va tornar a Girona, eren justament els corrents que jo he esmentat ara. N'hi havia d'altres també, però en fi, aquestes eren els principals. Ara bé, es va descobrir aquest gironí a Mòrdia, no? I després es van descobrir uns papers seus. I en els papers d'aquest gironí es va descobrir que havia fet una visita en l'entretant, diguem que l'any 50 o 51 va fer una visita a Anglaterra i parlant amb una persona anglesa, filòsof, li va dir, mira, jo m'interessa molt per la filosofia i m'interessa molt perquè resulta que he vist que hi ha el neoplatonisme, la fenomenologia, Heidegger, i la persona de Cambridge va dir, per què parla vostè? Quins corrents, veritat? O bé, no n'havia sentit parlar mai, o bé, sí, havia sentit parlar-ne, però francament, dic, bé, Heidegger diu que és una follia, no? Jo us imagino les coses extravagants, no? Nosaltres aquí no fem aquesta manera de filosofia. Nosaltres aquí hem començat per gent com Bertrand Russell, com G.D. Moore, i després hem anat continuant, i després hem sortit gent com Gilbert Ryle, i com Austin, i entremig com el Cercle de Viena. Això, de fet, hauria d'haver estat una mica sospitós, perquè el corrent al qual s'entronca tota aquesta segona, diguem, tota aquesta diferent via, s'entronca també amb el pensament alemany, Frege, per començar. Bé, i després, en el cas de Gilbert Ryle i en el cas d'Austin, s'entronca amb altres corrents que se'n vol dir també. Però simplifiquem les coses. La persona de Cambridge va dir, no, tot això és una porqueria, tot això no és filosofia, tot això és manera de perdre el temps. Nosaltres aquí fem una filosofia ben precisa i directa que anomenem filosofia analítica. I la filosofia que es fa a l'altre indret és una filosofia que no trobem el nom, però és un nom geogràfic, és filosofia continental. De manera que tenim filosofia continental i filosofia analítica. I la filosofia continental és la filosofia dels anglosaxons, i la filosofia, la filosofia continental és la filosofia dels francesos, dels alemanys, dels italians, de l'espanyol i també dels gironins. Però nosaltres fem aquesta altra filosofia que anomenem filosofia analítica. I aquesta filosofia analítica va continuar entre mitja el Cercle de Viena, però el Cercle de Viena fixi's que no és anglosaxó, és de Viena, per començar. De manera que aquesta partició entre una filosofia continental i una filosofia anglosaxona ja és molt debatible, perquè els filòsofs en els quals es van apoyar tota aquesta, recolzar tota aquesta filosofia analítica eren filòsofs com Frege, que van jugar normalment sobre aquest anglosaxó, i després com el Cercle de Viena, com Carnap, com Noira, etc. Bé, aquest gironí comença el cap a ballar-li i un dia per entretenir-se, no? S'han d'estar units. I arriba cap a l'any 1950 i parla amb uns quants filòsofs de dir, i diu, i vostès què fan? Diu, mira, nosaltres som el mateix de moment el mateix que Anglaterra, més o menys. Ho combinem una mica amb una tendència autòctona, que anomenarem pragmatisme. Però de fet, fem aproximadament el mateix i naturalment ho fem així perquè aquesta és la filosofia més clara, més tallant, més decidida, menys problemàtica, etc. I el Gironí en qüestió li va semblar això interessant i fins i tot va trobar un alemany que és exiliat jueu, que estava als Estats Units, va arribar a l'any 40-41, i aquest exiliat jueu li va dir una cosa que a ell li va triar molt l'atenció. Li va dir, miri, jo estic molt confós d'aquest professor alemany, jo dono classes aquí en anglès, i de vegades intento traduir els meus pensaments en anglès a l'alemany i em semblen trivials. Però quan jo uso els dos llenguatges, de vegades faig l'inversa. Intento traduir els meus pensaments en alemany a l'anglès i em semblen fantàstics. Vull dir fantàstics en el sentit de boig, en el sentit d'una cosa que no s'entén, que és confusa, que és purament imaginativa, etc. Bé, aquesta és l'observació que va fer el Gironí fins que va tornar a Girona, l'any 1955, quan es va adonar que aquí també es volia una entregar-se una mica, no? No era necessari. I de fet aquest Gironí volia comunicar a la gent d'aquí les seves observacions i va escriure un llibre molt semblant a un llibre que jo he escrit sobre la filosofia contemporània, el primer capítol del qual es situa les tres filosofies. I la primera filosofia és continental, la segona és anglosaxona i la tercera és la soviètica o marxista, que fins ara no ha entrat dins d'aquest camp, perquè resulta que el pensador que ens interessa de Wittgenstein no és justament un pensador que sigui classificable dins de la catena marxista, però és un pensador que aleshores ens preguntarem, i Wittgenstein què passa? Què passa amb Wittgenstein? Bé, amb Wittgenstein passa una cosa molt curiosa i molt interessant. No es pot dir que sigui un pensador anglosaxó, encara que aquest corrent analític, en les dues versions que té aquest corrent analític, la versió positivista i la versió lingüística, es recolzi en gran part en Wittgenstein. És a dir, aquí Wittgenstein és una mena d'espasa que té un punt, però que té dos espases. No? Una que va a l'escola Viena, del qual va ser mentor, encara que ell no va assistir a cap de les reunions de l'escola Viena i no li interessava. Però resulta que Wittgenstein va ser mentor de l'escola Viena, del positivisme lògic, encara que ell no era positivista lògic, ni molt menys. I després va ser mentor del gir lingüístic que correspon al segon Wittgenstein. És a dir, la diferència entre el primer Wittgenstein i el segon Wittgenstein, entre el Wittgenstein que va fer una gran concepció conceptual, que és la del Tractatus, i del Wittgenstein que va dir, escolti, ara ho diré, no va dir ell, però aquí hi ha un filòsof que participa en aquest simposi, que és en Samuel Norman Malcolm, que al final d'un llibre, al final d'un capítol d'un llibre, recordo bé llegir, que mentre el cercle de Viena podria dir gairebé res, i això respon a la darrera lapidària frase del Tractatus, allò del qual no es pot parlar més del callar-ho, en canvi, aquí ens trobem amb una altra tendència que és exactament l'oposada i que es resum a la frase següent. Digui el que li doni la gana, sempre que sàpiga de què va. És a dir, digui el que li doni la gana vol dir empli el joc lingüístic que li sembli més apropiat. Què volia dir això? Volia dir deslligar la filosofia de la seva estricta submissió als principis o les regles del Tractat de Viena, sense necessàriament que això deixés de ser també filosofia analítica. És a dir, en aquest cas ens trobem en què Wittgenstein té la seva intenció dins del pensament contemporani és, per començar, dins de l'anomenat pensament analític anglosaxó. Però té aquestes dues puntes, les seves fases, una punta que va a la primera època i una punta que va a la segona època. Podríem dir, per tant, potser exagerem una mica, que Wittgenstein representa en certa manera tota la filosofia anglosaxona, que és aquesta filosofia que el Gironi va descobrir quan va anar a Cambridge i de la qual es va sorprendre quan va anar a Nova York, a Boston, i el professor alemany que ja li va dir escolti, molt confós, no sé què em passa, però quan tu ets una cosa de l'alemany a l'anglès i després de l'alemany em dona resultats completament oposats. Bé, aleshores aquest Gironi va seguir vivint ara a Girona. De fet, li va passar una cosa que volia pensar, que és anecdòtica, però és interessant. Aquest dia li volia donar una conferència, que ja era ja, als gironins i als barcelonins, també per informar-los dels seus descobriments filosòfics. Era com Swift, de veritat, que anava per terreny i mirava quina mena de mons l'envoltava. Això em sembla que l'any 1950 i s'havia de donar permís per donar una conferència a l'any 1950. S'havia de dir on estava la conferència, quin era el contingut de la conferència, i primer la policia va mirar els títols i va dir, escolti, vostè per què s'ha de Toulouse? Per què no està vostè aquí fent el congrés quan defensàvem, ens defensàvem contra els atacs del cristianisme Déu? El poble gironí no se'n va saber què dir i va fer allò que feia tothom l'any 1950, donar una conferència secreta. Imagina't vostès una conferència secreta sobre filosofia. És una cosa que no se li ocorre fer el despoll dels governants. Bé, així va passar i així va comunicar amb els altres gironins, amb els altres barcelonins, amb els altres catalans, que aquestes coses passaven al món. Ara, des de l'any 1955, 60, 65, sobretot, ja no va tenir necessitat de fer això. Ja va començar a ser possible de donar conferències públiques, naturalment amb el permís de la policia, però això era una cosa completament automàtica, diguem-ne, que no tenia gran dificultat. Si era filosofia, l'únic que preguntava en aquest marxista, no, va, endavant. Ara bé, què passa amb Wittgenstein? Si volem nosaltres situar filosòficament, que és l'intenció que jo tenia, aquest era el problema que tenia, no? És a dir, l'única cosa que el professor Terry Carles em va deixar per dir. Aleshores, la intenció de Wittgenstein dins de la filosofia contemporània s'entenia en virtut d'aquesta espasa de dues puntes amb un sol punt, que és Wittgenstein, les dues puntes, les dues de les quals van dins de la tradició analítica, però un va dins de l'estructura del positivisme del segle de Viena i l'altre va dins de l'estructura de l'aeronàgia i lingüístic. Bé, si considerem així, haurem dit alguna cosa que té sentit i que ve a cuidar. En efecte, Wittgenstein va tenir aquesta doble influència i això fa que el pensament de Wittgenstein sigui molt important dins d'aquesta tradició. Però no s'acaba aquí. Resulta que el gir lingüístic es va donar, i Wittgenstein també, que allò del qual parlava no era simplement una cosa, no era simplement de llenguatges. Va parlar de la seva època, el seu problema, o el seu tema principal, era el que donava jocs lingüístics. És a dir, en primer lloc, el joc lingüístic que presentava les investigacions, i puc dir perquè em sembla que el professor de Ricardo no va dir, era un joc lingüístic, per exemple, molt sumari i molt mental, tal com dos persones que estan posant rajols en una casa i un li diu rajola, i l'altre diu una rajola, i diu una altra rajola, i diu una altra rajola, i vostès diran, bueno, què passa? Bé, està practicant un joc lingüístic molt elemental, el joc lingüístic de demanar i de respondre. I la resposta pot no necessàriament ser lingüística, sinó que supera mitjançant un gest. Fixi-se que aquí comença a intervenir coses que estan ja molt a part i molt diferents del gir analític o de la filosofia analítica tradicional. Es comença a incloure dintre del pensament no solament els mots, sinó també els gestos. Ara, què vol dir això? Atacar el problema d'aquesta manera, o des d'aquest punt de vista, vol dir que es consideren no solament estructures lògiques i lingüístiques, sinó, com Wittgenstein va dir, formes de vida. Wittgenstein va crear aquest mot i tothom es va
le cose sembrano, si raccontano che una
stessa molto buona. Sapete, questa stazione veniva da un altro pilota che aveva anche Spagna, che aveva scritto un libro molto popolare nel paese, perché ho capito che lui portava la rivista occidente, Letters Forman, che si chiama Forma di Vita, infatti, che è la forma di vita con l'uomo autonomico, tra l'altro, una forma di vita con l'uomo intellettuale, una forma di vita con l'uomo trovagliatore, eccetera. E vi dicendo quasi di Spangler, che si dimesta alla frase, o al mondo di Letters Forman, Forma di Vita. Però le forme di vita sono linguistiche, non completamente. Una forma di vita è la maniera del servire. El gest punt fa d'alegria o de disgust. Tot això pertany a la forma de vida de la persona o del grup de persones. És a dir, cada vegada més, Wittgenstein es va interessar per aquestes formes de vida que inclouen el llenguatge com a principal element, però que no es redueixen al llenguatge. Ara bé, què passava amb això? Passava que això s'enllaçava amb certs treballs, amb certs desenvolupaments que es deien al continent. Donaré només un exemple. L'exemple té una raó lingüística, però no és lingüística. L'exemple de la gramàtica de Saussure. La gramàtica de Saussure ha tingut molta influència justament amb autors com Lévi-Strauss, que no és un filòsof, sinó un antropòleg. És una manera d'estructurar el llenguatge segons també en general formes de vida. És a dir, no és purament gramatical, sinó que també inclou un element important antropològic o social. És a dir, amb això se sortia d'aquesta pur tradició analítica per enllaçar amb certs corrents molt importants del continent. I de fet, si nosaltres ho mirem bé, si poguéssim fer la comparació, si miréssim temps de fer la comparació, veuríem que aquests dos filòsofs que hem parlat i que hem dit que són avui dia els dos que es recorden més, Wittgenstein i Heidegger, tenen similituds molt grans, especialment el Heidegger. Heidegger és un dels altres, justament és interessant això, suposo. És cert, no? L'interès de tenir aquestes coses és naturalment limitades, comparat amb els grans problemes que se'ns plantegen cada dia i que són molt més importants. En aquest cas, es pot fer la comparació i veure que, per exemple, el Heidegger també tenia, també era l'home que va fer un canvi brusc, la famosa Kere, o la tornada, la volta. I aleshores, el primer Heidegger va fer, per exemple, una distinció entre les coses que estan en l'element forehanded, presents, i les coses que estan surehanded, a mà. Les coses que estan a mà són objecte de manipulació pragmàtica. Les coses que estan presents són objecte d'investigació científica. Bé, aquesta distinció és molt semblant a la distinció que va fer Wittgenstein dins de la pirana doctrina del joc lingüístic. És a dir, com més estudiem la qüestió, més anem a veure que hi ha una pila de ponts, una pila de ponts entre aquestes dues tradicions que de moment no s'havien acostat massa. De fet, l'altra, la marxista, en el temps en què regia Stalin, clar, això no era possible, perquè el Gironí aquest no en sabia gaire del que passava allí, però una vegada li va caure les mans un diccionari de filosofia fet a la Unió Soviètica, on naturalment hi havia els noms de grans pensadors, entre ells Spinoza, un filòsof evidentment burgès, que va ser el diccionari, i Stalin, que va ser molt important perquè gràcies a Stalin les vaques farien molt més, molta més freqüència a la Unió Soviètica. Bé, però això justament també va canviar. Sí, avui estem en un dels torns polítics d'aquest canvi. És a dir, el marxisme es va desfer. No va perdre, sinó que es va fer més flexible. Com més flexible fa el marxisme, més clara es veuen els ponts, veritat, entre el pensament marxista i certs aspectes del pensament occidental, especialment del continental, com era el cas de Sartre i com era el cas de Lévi-Strauss i com era el cas de Merleau-Ponty. És a dir, arriba un moment en què aquest gironí està completament confús i ja no sap què dir. I si li pregunten, escolti, quina és la intenció de Wittgenstein i de la filosofia contemporània, i li diuen, escolti, Wittgenstein és explicable simplement com un filòsof, diguem, de l'opció anglosaxona, encara que de llenguatge alemany. Aleshores diran, no completament, perquè resulta que, a través sobretot de l'aspecte social i antropològic de l'anomenem la doctrina del joc lingüístic, aquests ponts es multipliquen. I es multipliquen de tal manera que avui dia gairebé és absurd de dir que es passa de l'una a l'altra. És a dir, avui dia són continus. I dic mitjana, en aquest cas, té una influència enorme. Per exemple, es prendré un sol cas. Una de, no diré que és una conseqüència de Wittgenstein, però està molt lligada amb la segona part de Wittgenstein, és Austin, que és un pensador anglosaxó típic. Però és un pensador anglosaxó d'aquesta manera, en realitat que considera que el llenguatge no és simplement una cosa de mots, sinó que també pot ser una cosa de silencis, i una cosa de combinació de mots i de silencis, i combinació de mots, silencis i gestos, etc. etc. Bé, això és molt Wittgensteinià, al mateix temps, és molt dintre de la tradició de Ferdinand de Saussure, que va tenir una influència a França. Aleshores, ens trobem aquí que Wittgenstein està relacionat no solament amb la tradició alemanya antiga del segle de Viena, de Frege, etc., i amb la tradició anglosaxona de la filosofia analítica, sinó també amb gran part, amb una part molt important, de coses que passaven en l'anomenat abans continent. Aleshores, si ens preguntem ara, quina figura té Wittgenstein? Una figura filosòfica. Jo diria, recordo, sembla que he esmentat el cínic de l'espasa, no? Una espasa generalment només té un puny i una punta. Ara hem trobat que Wittgenstein tenia un puny i dos puntes. Bé, ara multipliquem. En té més de dues. En té tres. En té una multiplicitat de puntes. És a dir, que la importància de Wittgenstein respecte a la seva inserció a la tradició contemporània és que és, per dir-ho així, múltiplement insertable. No és com aquests pensadors que es confinen amb un racó seu, sinó que no ho fan ells, però la manera de fer filosofia i les anomenem les doctrines que es posen són insertables per si mateixes. No és que vingui ja i digui, escolti, jo, a mi m'agradaria molt que, fi, que la meva filosofia es relacionés amb la de Bela Bofi. Segurament que no havia sentit parlar mai, perquè per això és una altra cosa, no? L'important aquí és que sigui insertable per si mateixa, no per la voluntat del pensador. Bé, i per més el professor Jerry Cabres, que no parlaria més d'una hora, i em sembla que he parlat aproximadament uns 45, 50 minuts, o 45, 48, o 52, i em sembla que en general, a la meva experiència, diguem, de conferenciant, es confina en la següent conclusió. El públic li agrada més aviat que les conferències siguin curtes, i ho comprèn, perquè a mi m'agrada molt les conferències curtes. Quan se llarga una mica ja em sembla pesadíssima. De manera que després d'una conferència curta la gent agraeix la conferència. Ara, també podria ser una conferència molt llarga, perquè jo els aplausos més resonants els he oït sempre de conferències molt llargues, però aleshores passa que la gent i de fet, des d'aquest punt de vista del reconeixement i de la sol·licitud dels oients, és millor fer una conferència de dues hores i mitja, veritat? Perquè estic segur que alguns se n'aniran de les altres es queden aplaudiran a rabiar. Jo crec que he dit tot el que volia dir, tot el que el professor Terry Cabres m'ha deixat dir, perquè ja he esmentat el fet que ell va dir tot el que era necessari dir respecte a Wittgenstein. No recordo, em sembla que recordo que el professor Terry Cabres ahir va acabar la seva conferència i va fer molt veure que fes una conferència i no és un debat. Però si vostès volen quedar-se aquí 5 minuts, diguem, 7 minuts, 8 minuts, no menys, i fer moltes preguntes, aleshores els diré jo, moltes gràcies.